L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Bon dia, benvinguts una setmana més a l'Espai Línia Directa amb l'alcalde de Cugat Televisió, la televisió online de la ciutat. Ja ens acompanya Lluís Recoder, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta mateixa setmana Sant Cugat ha acollit una jornada descentralitzada de la Cimera Europea de Governs Locals, una sessió en què s'ha parlat d'innovació, de noves tecnologies, també de col·laboració público i privada. Com afronta Sant Cugat aquest repte en l'entorn europeu?
Bé, nosaltres hem fet un pla local d'innovació que està servint de model per a altres ciutats. Sense anar més lluny, fa dos diumenges, amb la trobada d'una xarxa europea de ciutats per a la innovació que es diu Living Labs, la ciutat d'Eindhoven, que ens va donar un premi, va dir públicament que prenien el model de Sant Cugat com el seu exemple, no? I això per nosaltres és molt important, perquè és una ciutat d'Eindhoven a Holanda que és referència dins d'aquell país en temes d'innovació. És un repte per nosaltres, és a dir, tenim molt clar que aquest país ha de ser innovador si vol afrontar el seu futur d'una forma positiva, i que Sant Cugat ha de ser també una ciutat innovadora. Què vol dir ser innovador? Vol dir aplicar la tecnologia a la millora de la qualitat de vida de les persones. Hem triat dos àmbits que ens semblen importants. Un és el tema del medi ambient, no? Aquesta és una ciutat que destaca per la gran quantitat d'arbres urbans, de parcs, de natura que ens envolta. La innovació es pot aplicar aquí. Per posar un exemple, avui en dia, qui decideix l'aigua que s'ha d'utilitzar per regar en els parcs de Sant Cugat? Doncs un ordinador, que a través d'un sensor situats estratègicament determinen el grau d'humitat del terra dels nostres parcs i jardins, i a partir d'aquí, sapien quin és el grau d'humitat òptim, deixen anar aigua o no en deixen anar. Esclar, això ens ha permès estalviar moltíssima aigua, perquè ja no reguem en funció d'un automatisme, sinó que rega en funció d'una necessitat. És un petitíssim exemple, no? I un altre exemple, home, volem ser una ciutat hiperconnectada. I en aquest moment encara tenim zones de Sant Cugat que no reben ni l'ADSL, perquè les companyies que són les encarregades de tirar-ho endavant, com que no els és rentable, no ho fan amb molta lentitud. Estem treballant des de l'Ajuntament per poder crear la nostra pròpia xarxa, i voldríem que algun dia aquesta xarxa fos una xarxa de banda ampla, és a dir, que tothom pogués tenir a casa seva cables de fibra òptica, que això permet una connexió a internet a altíssima velocitat.
Sobre aquest tema plana un altre concepte, que és aquest de Smart City, ciutat intel·ligent. Sant Cugat aspira a ser-ho?
Sí, és clar. Sí, el que passa és que és un concepte que s'ha d'omplir de contingut, no? Tots aquests conceptes són conceptes nous, són conceptes canviants, però és clar que esperem a ser una ciutat intel·ligent, una ciutat que aplica el coneixement en el seu dia a dia. I creiem, i com deia fa un moment, entenc que el nostre futur va per aquí, com a ciutat i com a país, o som capaços d'orientar-nos per aquesta via d'aplicar coneixement, creativitat, valor afegit en el nostre dia a dia i en la nostra economia, o a poc a poc anirem perdent posicions a l'entorn mundial, i perdre posicions vol dir anar perdent capacitat de generar benestar.
Sobre la pèrdua de competitivitat, hi ha dades també preocupants en paral·lel a aquest horitzó marcat per intents de superar la crisi amb innovació, amb valor afegit, per exemple la situació de Sharp aquests dies, i les dades que la UGT presentava aquesta passada setmana, segons les quals Sant Cugat és la ciutat amb més treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació. Això vol dir que una part, almenys, de l'economia encara no està adaptada a aquest nou cicle.
No, també d'altra banda, la dada positiva, molt positiva, no ens quedéssim només amb això, és que som la ciutat amb la taxa d'atur més baixa de tot el Vallès Occidental, no? I més baixa amb molta diferència. És a dir, la nostra taxa d'atur està sobre el 8%, penseu que a Catalunya estem a la vora del 19%, i al Vallès hi ha ciutats amb més del 20%. Però sí que tenim una empresa que és la Sharp, no?, que està en aquesta situació, i després tenim també Delphi, que cíclicament ha anat patint expedients de regulació. És una empresa del sector de l'automoció, un sector en crisi, l'altra és una empresa del sector de l'electrònica, un sector en crisi. És a dir, la crisi econòmica no ens perdona.
En el cas de Sharp, ens explicaven, tant la direcció com el comitè d'empresa, que el model de televisor que fabriquen difícilment serà competitiu a la planta santcugatenca pel nivell de costos, per l'estructura productiva de la planta d'aquí. Els seus competidors són Turquia i la Xina. Per tant, no sé si el futur és
Bueno, jo confio que ho sigui, no? Sabeu que Xarpa en el seu moment va intentar reconvertir la seva producció de televisions cap a plaques solars, fotovoltaiques i tèrmiques. El que passa és que en aquell moment, quan estàvem fent aquest plantejament, el govern espanyol va canviar la política de prima a l'energia solar fotovoltaica, que si fins aquell moment doncs el fet de produir en plaques fotovoltaiques electricitat obligaven a la xarxa a comprar-te-la amb un preu superior a l'energia solar, l'energia elèctrica produïda doncs, amb un salt d'aigua, això va desaparèixer i ja va deixar de ser rentable, i per tant això ha suposat una frenada a l'expansió d'aquest sector econòmic, no? Aleshores ells han intentat buscar el seu futur, però vaja, jo tinc notícies bastant recents de que tenim una certa esperança, vaja, bastant consolidada, de garantir la continuïtat de la planta amb un nou producte dins el sector de la televisió, un producte molt punter. Mm-hmm. Estic en contacte doncs permanentment amb l'empresa i per tant és un tema que vaig seguint doncs amb moltíssim interès i amb moltíssima preocupació, esclar. Mm-hmm.
Més qüestions, canviem de tema. Sala de concerts a Can Solà és un projecte que ja tira endavant, l'espai ja hi és. Faltarà equipar-lo i en tot cas decidir la gestió. Sabem que és una reivindicació llarga i antiga de grups de música, de grups de joves de la ciutat. N'hi haurà prou amb aquesta nau a Can Solà?
Bueno, jo confio que sí. Si més no, tindrem molt més que el que teníem fins ara, no? És a dir, les alternatives quines eren? La Casa de Cultura, el Teatre de Mirassol, del Centre Cultural de Mirassol, i ara doncs tindrem una nau que, en fi, que està en un terreny que ens permet resoldre aquesta eterna dificultat de compatibilitzar el lleure nocturn amb la gent que a la nit vol dormir, no? I el tenim a les afores, va ser una oportunitat que fa molt de temps que estem treballant, ja sabeu que aquest és un polígon que està promovent Promusa, la societat municipal. Quan doncs vàrem detectar aquesta possibilitat, doncs vam posar fil a l'agulla i ara és quelcom que presentem doncs amb societat. Jo confio que sí, en tot cas estarem molt millor que el que estàvem, i bueno, i això té també possibilitats de creixement futur, no? Ara hem de veure doncs quina és la fórmula de gestió. Tot plegat estem a les beceroles, estem al començament del projecte, però la nau ja hi és, ja està, ja la tenim feta i ara doncs s'ha de començar a equipar.
Ara començarem a equipar la nau de cultura, però ja sap que en l'ambient de diversos sectors, sobretot sectors juvenils o sectors de música, hi ha descontent per la manca d'espais on, per exemple, fer concerts o fer activitats d'aquest tipus. Sobretot s'ha vist amb l'anul·lació del ball de Carnaval, també de la festa de Cap d'Any. Això ho resoldrà la sala de concerts?
No, això són coses diferents, O sigui, la sala de concerts és un lloc per poder fer concerts i per tenir doncs un lleure nocturn juvenil, diguem-ne, diferent, no? I aquest és el nostre capteniment, això és el que nosaltres volem. No volem que sigui una sala de festes més, sinó que volem que sigui una sala de festes doncs especialitzada, Ara també haig de dir que jo tinc la idea, i l'he repetida moltes vegades, que els equipaments públics, que costen molts diners als ciutadans a través dels seus impostos, tenen una aspiració que és estar ocupats 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no? Entenguem-nos, no estarà ocupat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Aleshores, és una sala que no podem reservar només perquè, no sé, cada 15 dies o cada 3 setmanes hi hagi un concert i quan toqui el Mout a Sant Cugat doncs en tinguem de més seguits. Escolti, allò hem de buscar-li doncs un ús més continuat, no? I això és el que buscarem. Aleshores, no sé si ho farem a través del Teatre Auditori, que li farem gestionar i actuarà com a sala B, no sé si ho posarem a disposició d'algunes entitats que ens estan demanant doncs unes sales grans per poder fer les seves activitats, no sé, penso en les aules d'extensió universitària, no sé si haurem d'anar amb una concessió d'algú que ho es pot i en règim doncs de sala de festes i bar, i nosaltres reservants doncs uns dies, no ho sé, tot això ho hem d'estudiar en aquest moment. Aleshores, en quant a l'altre, no és diferent, perquè estem parlant de festes, no estem parlant d'una festa de Cap d'Any que s'havia fet fa anys, que es va deixar de fer i que, bueno, enguany no l'hem pogut fer, malgrat que jo personalment doncs tenia molt d'interès en què es fes, no? O el mateix la festa de Carnaval, que bueno, que és una cosa més recent, què és el que ens passa? Que, bueno, ja sé que hi ha algú que diu, com pot ser que l'any passat es pogués fer i aquest any no pot ser? Bueno, perquè la normativa canvia. I després hi ha una cosa que tothom ha d'entendre o m'entendrà, no? O sigui, els tècnics municipals, que són els que autoritzen doncs que una activitat d'aquesta mena es pugui fer una sala en un pavelló o no, també llegeixen els diaris i veuen la pressió que hi ha al damunt. I aleshores tendeixen a aplicar la llei molt rígidament. Si un tècnic municipal aplica la llei molt rígidament i diu, escolti, ho sento, falta en una sortida d'emergència, al tècnic aquest no li passarà res, farà bé la seva feina. Si el tècnic, per facilitar les coses, diu, va, fem una mica la vista grossa i passa alguna cosa, bueno, ja li asseguro que els mateixos que estan reivindicant en aquest moment o criticant que no es pogués fer la festa són els mateixos que s'estirarien al damunt perquè ha passat no sé què, no? Aquesta és una realitat a la qual no ens podem substreure, no? Vivim en una societat molt, molt exigent, i aleshores el que hem de fer, doncs, és intentar tenir un pavelló que reuneixi fins a l'última de les exigències de la llei, que a vegades doncs, la gent li poden semblar exagerades, i a mi també, no? I amb això estem, i per això aquest any ens hem trobat doncs, amb aquesta situació, una mica que ens, ha agafat ens han agafat amb el pas canviat, no? A mi, francament, doncs, em sap greu, i a més dono fe que quan era pare de filles més joves era una magnífica solució per uns adolescents d'aquests que encara no tenen mobilitat, i que volen sortir de festa a la nit de Cap d'Any, per exemple, no? Bé, doncs, escolti'm, això ja repeteixo, ho intentarem resoldre, però val diners, no? Però vaja, mirarem de fer-ho.
Parlem de mobilitat, alcalde. Aquesta passada setmana el conseller Joaquim Nadal visitava les obres de desdoblament de la carretera BP-1413, la que uneix Sant Cugat amb Cerdanyola. Sí. Sembla que aquestes obres estan encara en la recta final. El calendari que va fixar el conseller Nadal parla d'abans de l'estiu, que aquesta obra es pugui inaugurar i que els cotxes puguin transitar pels dos carrils per cada sentit. Aquesta ampliació del cabal de vehicles en aquell extrem de la nostra ciutat provocarà algun problema d'entrada o de sortida de la mobilitat de Sant Cugat?
No, no, jo penso que no. Jo crec que era una via necessària, perquè ja sabeu que el nivell de saturació entre Sant Cugat i Cerdanyola és important. Per tant, la gent que es movia entre Sant Cugat i Cerdanyola es continuarà movent, però amb més comoditat, i tindrem una carretera adaptada, no? L'única cosa que em preocupa és la B30. I ara em direu, i què té a veure la B30? Bé, aquesta setmana em sembla que va haver-hi, no sé, un camió que se li va punxar la roda o un cotxe que va tenir una pana, I un camió amb la roda punxada o un cotxe amb una pana a la B30 són 15 quilòmetres de cua, I, bueno, doncs jo dono fe d'una persona amb qui havia quedat a l'Ajuntament a les 9 del matí, se'm va presentar a les 11, venia de Granollers, no? Una periodista més. Clar, aquesta és una realitat terrible. Aleshores, el que em preocupa és que mentre continuem tenint aquesta B30, que és segurament el tram d'autopista més saturat d'Europa, és un rècord, que també tenim a Sant Cugat, malauradament aquest els hi regalaria a uns altres, doncs el dia que es punxi la roda, aquesta, que es punxa dia sí dia no, aleshores hi ha gent que busca alternatives per dins de les ciutats, la gent ja se les sap totes, no? I aleshores doncs serà una alternativa i la gent ens passarà per aquesta carretera, que ja ens hi passen, i després ens agafaran la ronda per anar doncs cap a Rubió, cap on sigui, no? O sigui que l'alternativa a la B30 no és que sigui urgent, és que és un tema d'estat, és una qüestió en fi, de necessitat total, absoluta i urgent, no? Bé, jo confio que quan la línia de tren que passa per aquí doncs tingui ample europeu i puguem treure mercaderies per allà, ja traurem uns quants camions de l'autopista, però no els traurem tots, no? O sigui que és necessària l'alternativa, que és el quart cinturó.
En aquesta línia, aquesta setmana la Cambra de Terrassa presentava un informe que deia, pel que fa a les infraestructures que afecten a Sant Cugat, que el 70% de les projectades encara no estaven en fase de projecte final.
Sí, amb el tema d'infraestructures anem molt lent, però pensi una cosa, o sigui, aquí tenim l'únic govern d'Europa que en comptes a vegades de presumir de les carreteres que fa, dels trens que fa, presumeix dels que no fa. No farem el quart cinturó, no farem el túnel de no sé què, el túnel de Bracons l'hem fet però més petitor. Això és una cosa que és curiosa i digna d'estudi. Escolti, necessitem millorar la mobilitat dins del Vallès, la mobilitat que traspassa el Vallès i la mobilitat del Vallès en Barcelona. O sigui, el túnel d'Horta s'hauria d'estar fent. Ja sé que a Barcelona hi ha posat moltes pegues. Escolti, el volen fer ferroviari. Escolti, que el facin ferroviari, però que el facin. El túnel central s'hauria d'estar fent, que és el que a nosaltres ens interessa com a ciutat, perquè vol dir allargar la línia de Tibidabo de ferrocarrils cap a Sant Cugat i tenir parada doncs, al barri del Monestir. I que ningú s'equivoqui, perquè a vegades jo veig gent que té ganes d'embolicar la troca i diu coses que no són certes. Oh, i aleshores el tren passarà per Torre Negra. Això és mentida, ho dic així de clar. Mentida, perquè nosaltres hem demanat que el tren entri en una cota a Barcelona, que és la cota de la plaça Kennedy, que és a dalt del carrer Balmes de tot, i amb aquella cota, una mica més amunt, sortir al Vallès. Per tant, el tren ha d'arribar a Sant Cugat soterrat. Sí que passarà per tot Torre Negra, però 150 metres per sota, o sigui que ningú ho sabrà, no? Que passi per sota de la serra de Collserola. Déu-nos en guard, escolti'm, l'esforç que estem fent per protegir Torre Negra només faltaria que ens hi passés un tren pel mig, no? Ha d'arribar per sota en el Vallès. Les obres I el gran avantatge de la tecnologia és que les infraestructures es poden fer bé o millor, i nosaltres apostem per fer-les bé, millor, que és més car, però és el que ens toca i és l'exigència d'una societat doncs, que té uns valors mediambientals molt arrelats, no? I jo espero que els tinguem més encara en el futur.
Parlem d'altres qüestions. Aquest diumenge, aquest cap de setmana, Premi Ciutat de Sant Cugat, sí? Cinquena edició, i dimecres de la setmana que ve ja és Sant Medir.
Sí?
Són dos esdeveniments que ens donen peu a parlar de què és Sant Cugat avui dia, una ciutat que ha crescut molt, però que vol mantenir una cohesió i un teixit de gent que fa coses per la ciutat, d'associacions, de personalitats diverses. Com veu aquest equilibri entre els dos Sant Cugats, el Sant Cugat que creix i que s'ha d'arrelar i el Sant Cugat de tota la vida, entre moltes cometes?
Bueno, ja sabeu que és una de les meves obsessions, no? Fer créixer, no només mantenir, sinó fer créixer aquest poble que hi ha dins de la ciutat, no? Aquesta xarxa d'entitats, de persones que es coneixen, que comparteixen un espai i que al final fan que Sant Cugat doncs, sigui el que és un lloc que jo crec que en el nostre entorn no és metropolità, té una qualitat de vida excepcional, i la qualitat de vida ve donada per això també, ve donada perquè la gent no només viu sinó que se sent del lloc on viu i participa, no? I fem un esforç doncs, dins de les nostres possibilitats perquè això vagi creixent. Dic dins de les nostres possibilitats perquè el mantenir viu aquest poble no és un tema només de l'Ajuntament, no? És un tema de tots, un tema, escolti'm, de les persones que estan a Sant Cugat, que hi viuen des de fa 6 generacions o que hi han arribat fa menys temps, que pensin que val la pena doncs, implicar-se en la vida del poble i participar en una entitat i participar en les seves festes, i per sort a Sant Cugat de gent d'aquesta n'hi ha molta, no? Aleshores, bueno, doncs són dos dies senyalats, no? Un mes nou, que és els Premis Ciutats de Sant Cugat, Ciutat de Sant Cugat, que volen reconèixer, doncs, per dir-ho simplement, aquells ciutadans o conciutadans nostres, entitats, empreses, institucions, dels quals ens enorgullim, pel que fan o pel que han fet. I Sant Medir, doncs, és retrobar-nos amb una tradició antiga, al bell mig de la Serra de Collserola, el rumiatge a l'ermita, el dinar, les sardanes, en fi, tot allò que passa a l'ermita de Sant Medir cada 3 de març, des de fa molts i molts i molts i molts anys, no? Hi ha gent que ja hi anaven els avis, i en canvi hi ha gent doncs, que, com porta poc temps a Sant Cugat, no hi ha anat mai, doncs qui vagi, perquè descobrirà una tradició que el convida a participar-hi, descobrirà un poble que el convida a integrar-se i després descobrirà un espai natural que el farà estar bocabadat, amb la boca oberta, no? Perquè pensar que al mig de 4 milions de persones doncs, tenim la quantitat d'alzines, de roures, d'ocells i aquesta natura desbordada i que ara està preciosa amb la quantitat d'aigua que ha caigut, doncs home, és un luxe, no? I estic segur que si va, es tornarà militant de la defensa de Collserola.
I esperem que ens faci bon temps.
Esperem, bueno, aquest any ja no se sap, amb aquest hivern més britànic que no pas mediterrani que estem tenint.
Encarem el cap de la recta final d'aquesta entrevista. Ja sap que nosaltres sempre fem una crida a que la ciutadania ens enviï preguntes,
sí,
i nosaltres li adrecem. Un veí de les Planes, en concret del número 33 del carrer Doctor Modrego, ens explica que les obres del Pla de Barris, diu, l'han perjudicat. Han construït una tanca de 2 metres davant la seva propietat i diu que l'han deixat aïllada del carrer i que ara, si vol accedir, ho ha de fer per la finca del veí. A part d'això, diu que falten 20 metres de carrer per fer. Què li pot respondre?
Bueno, que el Pla de Barris a les Planes està suposant una cosa, diguem, excepcional, no? En quant a millora del barri. És allò d'aquells carrers que eren tots de fang i de pols, i bueno, doncs ara són carrers asfaltats, amb condicions. Diumenge vam inaugurar doncs, 2 carrers, que era Doctor Modrego i Passatge del Pi. L'alegria dels veïns era, no diré que completa, però vaja, era una cosa doncs, que es notava molt amb les expressions i el que la gent deia. Aleshores, nosaltres amb la llei de barris tenim, com sabeu, 2 milions d'euros que ens ha donat la Generalitat i 2 milions que ens ha posat l'Ajuntament. Amb 4 milions d'euros hem d'urbanitzar tot el barri. En el cas aquest, doncs, crec recordar de què ens parla aquest senyor, perquè és un solar, o sigui, no hi ha casa, ell crec que hi ha, que viu a l'altre costat, davant, perquè recordo que quan vaig passar havia posat un llençol, em sembla que és ell, reivindicatiu, i vaig parlar-ne amb el Francesc Serra, que és el director de la llei del projecte Les Planes, un home molt apreciat en el barri, perquè és un excel·lent tècnic, és un enginyer, però a més és un home que ha estat molt a la vora dels veïns, no? Diguem que és tan apreciat que l'exigent comissió de festes de Les Planes el va proposar de pregoner aquest any, no? I la gent el valora, el Francesc. I el Francesc em sembla que em va explicar bé què és el que havíem pogut fer. Aviam, pensem que són uns carrers on una casa està aquí i una altra està aquí. O sigui, les cotes ha sigut de bojos poder unir-les. Després, no hi ha un tros en el carrer on les cases estiguin en paral·lel. Hi ha una casa aquí, n'hi ha una altra aquí, n'hi ha una altra més allà. O sigui que allò és una obra d'enginyeria, però per lluir-se. I en aquest cas em sembla que havien de fer un voladiu, em va explicar, però que el pressupost de fer aquest voladiu era el 10% del carrer, del cost del carrer, i que se li havia garantit en aquest senyor l'entrada en el solar, no? Que no era una casa. Clar, tot el que ens gastem aquí de més serà diners que no ens permetran arribar al final del projecte, i aleshores la nostra prioritat és arribar al final. De totes maneres, doncs, si em passen aquest correu, ho miraré amb tota l'atenció del món, cridaré en Francesc Serra, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, i ens ho mirarem i buscarem alguna solució.
I abans d'acabar, alcalde, el seu futur polític ahir ja va dir alguna cosa més?
No, vaig dir que estava disposat a anar a les llistes al Parlament de Catalunya. Bueno, és una novetat, fa 4 anys no estava disposat, o fa 3 anys i pico. Ara sí que ho estic, sí.
Això són declaracions que vostè va fer públicament. Ha obtingut alguna resposta a aquestes declaracions, a aquest oferiment? Entre
no, personal no. Bueno, però escolti'm, no... O sigui, no és una demanda. Miri, la nit vaig tenir un sopar a Barcelona amb una fundació de la qual formo part, que convidem una vegada al mes amb un personatge del món de l'economia, de la política, de la cultura, del que sigui, i va venir l'Artur Mas, no? I vam estar parlant una mica i tal, però no en vam parlar, no? Però ja tindrem ocasió de fer-ho, No és una qüestió que corri una pressa excessiva. Ell sap que jo estic a la seva disposició. La meva reflexió és que estem en un moment clau del país i que, per tant, tots hem d'estar allò disposats a arremangar-se, no? I jo ho estic disposat.
Fa 4 anys l'Artur Mas, ja se sap que li va oferir anar entre algun dels 5 primers llocs, evidentment no el primer.
Sí.
Aquest any espera una proposta similar?
No, espero res especial, Ja vaig dir que no tinc cap mena de reivindicació al respecte, en absolut.
I si Artur Mas pogués formar govern, li agradaria ser conseller?
Això és política ficció. Això és política ficció, perquè també m'ho deien fa 4 anys. Escolta, si l'Artur Mas guanya, aleshores serà president i li oferiran a Recoder ser conseller d'habitatge, més deien. No? I jo deia, escolti, perquè això es produeixi, primer, Artur Mas ha de guanyar. En segon lloc, ha de poder formar govern. Va guanyar, però no va poder formar govern perquè el tripartit es va unir per i el Mas no va ser president. O sigui que, escolti, ja ho veurem, Ja ho veurem, i tot això és prematur, i en fi, jo el que haig de fer ara és fer d'alcalde, que és el que faig, i m'hi dedico moltes hores i penso continuar-me dedicant totes les hores del món.
Alcalde, gràcies per visitar-nos un dia més a l'Espai Línia Directa. L'esperem d'aquí un mes amb moltes altres novetats sobre temes de ciutat i també segurament sobre temes del seu futur polític.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia.
Vostès ja ho saben, aquesta entrevista que han pogut sentir en directe també al 91.5 de l'FM a Cugat Ràdio, la veuran íntegrament a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Gràcies, fins la propera.
Entrevista a l'alcalde Lluís Recoder.